Al matí, amb Raquel García. Tothom a taula.
Doncs, com ara dèiem avui al tothom a taula, el que farem és parlar del carn, de la carn i del peix cru, i per això nosaltres el que hem fet és sortir a peu del carrer per conèixer quines són les opinions dels sabadellencs respecte a si els agrada o no els agrada l'estic tartar i altres plats com aquest. I aquesta és la seva resposta.
Ha tastat vostè l'estil tartar?
Sí.
Li agrada?
Sí, depèn de quin, però...
Pues sí, però no és un plat que demani molt sovint.
Mira, jo no el menjo, el vaig tastar una miqueta un dia, però a mi les coses crues, sobretot l'ou i tot això, el cru no m'agrada gens.
El de salmó, molt?
No, no m'agrada la carn crua.
Quin és el que ha tastat? De quins sabors?
Bueno, el de tota la vida, el de carn, el de vedella, no és? Amb pinyons i això, no sé.
Pues un que fan aquí a Sant Pedor, que està bastant bé, és poc picant, vull dir, bé.
De carn.
Quan menjava carn també he menjat el de carn, però m'agrada més el de salmó.
I vostè el sabria fer? És a dir, sap el que conté l'estil tartar?
Sé que porta carn, espècies, un ou, una llema d'ou, però no el sabria fer.
Portava ceba, portava julivert, portava oli, portava llimona i, evidentment, salmó.
Doncs, quina és la millor manera de fer aquests plats en cru? Nosaltres el que farem ara és, com sempre, demanar-li al nostre expert en cuina, el Josep Maria Pàrraga. Molt bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Maria, a veure, tu ets molt de fer aquests plats a casa o no?
A veure, a casa no tant, però sí que t'haig de dir que professionalment és un plat que he practicat bastant. Sobretot el que comentaven a l'estic tartar, que no deixa de ser un clàssic, no?, de les presentacions davant del client, que diem, no? I llavors, és tot un art, no? Uh-huh. Fer un estic tartar davant del client, des de trinxar la carn, no?, amb el ganivet de trinxar, no?, encertant la forquilla amb el ganivet i no hi ha el sorollet, no?, d'anar tallant la carn, la maceració d'aquesta carn, el fer la salsa, la presentació... És tot un art, uh-huh, fer aquest plat davant del client.
Què és el més important, però? La maceració?
A veure, aquí influeixen tot, des dels ingredients, que la carn ha de ser una part de la carn, en el cas de la vedella ha de ser el filet, ha de ser una part de carn noble, diguem-ne, perquè sigui ben tendre. Influeix que els ingredients siguin de qualitat, que hi hagi una bona maceració, per suposar que sigui el temps necessari, perquè tampoc quedi la carn ni massa marinada ni poc marinada, uh-huh, i sobretot la combinació d'aquests ingredients, que estigui tot al punt. Tot i que si es fa davant del client, sempre pots fer participar el client, no?, dient-li si el vol més picant, menys picant, no?, si li agrada més de la picada que s'afegeix, més cogombres o més d'ou o més de ceba, no?
El gust del consumidor.
El gust del consumidor.
Potser el que a molta gent els hi fa enrere és el fet de que acabes menjant aquella carn o aquell peix cru, i que a vegades això crea una mica de reticències, no?, entre alguns comensals.
Sí, cru ben bé no és, perquè hi ha una maceració, hi ha una cocció mitjançant un àcid, com és la llimona, o com és si li fiquem algun alcohol, perquè s'acostuma a ficar una mica de brandy o una mica de whisky en aquest plat, no? La salsa Perrins, també amb els ingredients que té, no deixa també de fer aquesta cocció. A mi m'ha encuriosit aquesta senyora que deia lo de l'ou cru, no? I sí que és veritat que és un plat que el portar al rovell, no?, per ajudar, no?, a amalgamar, no?, aquesta hamburguesa que fem amb l'estic tartar, doncs sí que és veritat que tira una mica enrere, però m'han curiosit perquè, de fet, la gent gran, potser a l'ou, no?, estan molt acostumats a menjar-lo cru, no?, perquè tots sabem, no?, que els nostres avis, els nostres pares, no?, feien allò del rovell d'ou amb la miqueta del vinet dolç, no?, quan volien enfortir-se, no?, aquesta mena de d'això, no?, d'energitzant, no?, que es prenien, no?
Doncs vinga, nosaltres el que fem és, com sempre, anar a comprar producte de primera qualitat, perquè això també és important, i més quan parlem d'aquest tipus de plats, i per això anem fins al mercat central. Pau Duran, bon dia!
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns on et trobes i què és el que ens proposes avui.
Doncs mira, estic davant d'un aparador de carn d'aquella vermella, saps, que surt el color de la peça i tot, que ve de gust d'aturar-se una estona davant del mostrador, anar fent saliveres, que a més a mi m'encanta la carn crua, i aquí a la carnisseria Antònia la tenen molt ben exposada i ja m'estan venint ganes de treure la cartera, saps? De dir, aviam què m'enduc. Per explicar-me una mica per això d'on ve aquesta carn i com l'hem de conservar, vull preguntar-li a l'Olga Jiménez, que és la responsable comercial de Carnisseria Antònia. Bon dia, Olga.
Hola, bon dia.
A veure, aquesta carn que fa tant de goig, d'on ve?
Aquesta carn ve de Llerona.
Vallesana, per tant.
Vallesana, correcte. A més, el nostre proveïdor és un proveïdor petit i, bueno, el que fa és la matança en funció de la demanda que li fem. O sigui, no és un proveïdor gran que va matant vedelles i li serveix a tothom. Per exemple, aquí al mercat som els únics que podem gaudir d'aquesta carn tan exclusiva.
Clar, la carn crua sempre és allò que fa més por, no? Que quan l'has de processar amb temperatura i tal, sembla allò que diuen, que deia la iaia, que ho mata tot, eh?
Sí.
Però, clar, aquí no hi ha com matar-ho.
Bueno, aquí lo important sobretot és que nosaltres sempre fem servir pues, vedella de qualitat, com la que nosaltres tenim, per exemple, i bones peces, bistec de primera, sempre i en tot moment. Sí que és cert que hi haurà algun client doncs, que a petició d'ell, pues, en el cas de l'estic tàrtar, pues, vulgui un filet. Però jo també et puc comentar que no és pas necessari, sinó que amb una bona carn, un bon bistec ben tendre i melós, doncs bueno, podem aconseguir un bon estic tàrtar i deliciós.
Això vol dir que quins preus ens hem d'imaginar, de dir, a veure, si vull fer un estic tàrtar, ja mai tenia imaginant, que em gasto què?
Vale, doncs mira, en aquest cas l'estic tàrtar estaríem parlant d'uns 29 euros al quilo, vale? Tenint en compte que les porcions solen ser d'uns 300 grams que es compta per dues persones.
I, per exemple, si dic, a veure, m'agradaria fer algun carpaccio, sí. Digue'm a quina peça em recomanaries tu que m'hi posés.
Bé, nosaltres en aquest cas el que fem servir és el rodó de la cuixa. És una carn molt, molt polida, és una carn molt neta, però és molt tendra a la vegada. A més, les nostres vedelles són vedelles petitones, amb la qual tenim garantit la tendresa de la carn. I fem servir el rodó, el tall rodó, que és molt vistós, perquè queda una peça molt maca, i bueno, a l'hora de fer les racions, aquestes racions que et comento per dues persones, doncs queda força bé.
Clar, més carpaccio que és finet, gasto menys, no? Perquè és menys carn.
Exacte. Bueno, comptem uns 150 grams per persona aproximadament. Les porcions per a dos són uns 300 grams, més o menys.
Té sortida? Ve la gent a demanar carn per fer aquests plats?
Sí, la veritat és que tant el carpaccio com l'estic tàrtar és un producte que té força sortida, tot i que bueno, hi ha molta gent que es reàcia doncs, a menjar carn crua en aquest cas, però no, la veritat és que es menja força.
I venen amb la idea ja del que faran o es demanen una mica consells de conservació de la recepta?
Bueno, tingues en compte que nosaltres a l'hora de muntar l'aparador sempre procurem posar-lo el més visual possible i doncs el que és el tema del carpaccio i l'estic, doncs fem una bonica presentació, vam unes safates, el que són les racions, amb la seva tarrineta de la salsa que fem nosaltres per acompanyar-lo i bueno, com que és una cosa molt visual, doncs la gent, hi ha gent que té la idea de venir i buscar l'estic tàrtar i hi ha gent que el veu i doncs li crida l'atenció i el compren, exacte.
Olga, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Raquel, Josep Maria, ja tinc la carn, a partir d'ara tot vostre, digueu-nos què hem de fer.
Doncs vinga, ara el Josep Maria, primer, a mi m'agradaria que ens expliqués quin és l'origen de l'estic de tàrtar.
Bé, amb l'origen hi ha diferents teories.
Polèmica, no? Com
jo
sempre.
Jo em quedaré amb la que més m'agrada.
Vinga, va.
Que és la teoria de que l'estic tàrtar va sorgir gràcies als genets mongols, també coneguts com tàrtars, no? Allò de, a mi és que m'agrada molt allò de les històries i tal, no? Llavors m'imagino Atila, no? El rei dels huns allà cabalgant. I diuen que, doncs bé, que va sorgir com una manera d'alimentar els seus genets a través de l'estepa. Uh-huh. I sembla que els genets col·locaven la carn entre la sella de muntar i la part posterior del cavall de manera que l'estovés. Hi ha també que assenyalen que era simplement una manera de transportar-lo i fins i tot hi ha que defensen que la carn va ser col·locada allà per curar i protegir els cavalls de les ferides causades pel fregament de la cadira, no? El que està clar és que la
quina
suor,
gràcia,
no? la mateixa suor del cavall, no? El frec a frec de la cadira, doncs allò estava clar.
L'anava estovant,
d'alguna forma anava macerant, i si després allò s'ho van menjar, doncs van descobrir que era una forma diferent de menjar aquella carn, no? Més fàcil i d'alguna forma ja condimentada. No?
Doncs no sé si serà realment l'origen, però el que sí que és cert és que és molt original, no? Diferent,
sí, sí,
i curiosa,
sí, sí,
aquesta,
sí, sí,
història.
Jo sempre fico aquesta perquè és la que més m'agrada. Sí,
però hi ha una altra, no? També?
Sí, sí que és veritat que després també diuen que Marco Polo també, no, amb els seus viatges va descobrir que la gent menjava crua, que fins i tot doncs a la Polinèsia Francesa també, que no era res de nou menjar crua, no? I bé, després més endavant, ja gairebé al segle XIX, doncs els francesos el van popularitzar. Uh-huh. Inicialment la recepta era més coneguda com entregota a l'americana, i més tard, gràcies al prestigiós chef Escoffier, que li va afegir la salsa tàrtara a la recepta, doncs ja es va implantar de la manera que la coneguem actualment.
I fins als nostres dies, que ara és un dels plats, podríem dir, doncs, més exquisits, de la cuina, i tu portes diferents receptes avui.
Sí, jo us he portat una combinació, us he portat l'estic tartar clàssic.
La tradicional, sí.
I després, doncs, combinació de tartars de peixos, de combinació amb peixos i verdures, fruites, verdures, i fins i tot algun carpaccio, perquè no oblidem que també dintre del menjar cru entre els carpaccios, entre com comentàvem abans, els famosos ceviches,
que
no?
Jo soc superfan del ceviche,
que ara estan tan de moda, vinguts de Sud-amèrica,
sí, de Perú i de, no? I també el que deies, no? El carpaccio, que com deia el Pau Duran també, que menys car, no? Potser
sí,
més assequibles,
sí,
per les butxaques,
sí,
també.
Menys car, però més hidrat, perquè
hidrat,
el carpaccio,
clar,
a mi, per exemple,
veritat,
a sobre d'una torradeta, sempre.
Sempre.
D'anar posant, i si és amb una mica de mantega aquella torradeta, doncs
vinga,
millor que
festa,
millor, no?
Vinga, la
festa. O sigui que lo de les calories després hauríem de parlar-ne, no?
Vinga, doncs va, ingredients.
Bé, l'estic tartar, el clàssic, el de vedella o de bou, i com molt bé comentava la senyora, doncs és veritat que no sempre has de fer servir filet, tot i que jo recomano que sigui filet, que sigui la part més tendra possible, no? Però sí que és veritat que hi ha d'altres talls de vedella tendres que poden servir. Per aquesta recepta, per 4 persones, farem servir 600 grams de filet de bou. Per la base de la salsa tàrtara, una cullerada de postre de mostassa de Dijon, 6 cullerades soperes d'oli d'oliva verge extra, 3 cullerades soperes de salsa Perrins, unes gotes de tabasco, 2 rovells d'ou i una cullerada sopera de brandy o de whisky. L'acompanyament de la salsa tàrtara, lo que és la picadeta que diem, seran 2 escalunyes picades, 2 cullerades soperes de tàperes picades, 12 cogombrets, si són una mica picants millor, 2 anchoves picadetes, i com a herbes i espècies, una cullerada sopera de julivert picat, una cullerada sopera de cibulet picat, pebre negre, i per acompanyar, les torrades de pa. La preparació, molt fàcil, picar la carn en ganivet, si és possible en ganivet, millor. Per què? Doncs perquè el ganivet no escalfa tant la carn a l'hora de tallar-la, i la textura queda millor. Si no, doncs que sigui una bona picadora, sense la poden picar a la carnisseria, millor que millor. Aquesta carn, un cop picada, la reservem a la nevera. Posarem aigua i glaçons en un bol gran, i a sobre un altre bol de ser inoxidable o del que tinguem, que serà per mantenir
la
preparació
el fredor,
freda.
No? Vale.
Dins d'aquest, batre el rovell d'ou amb l'oli d'oliva, que començarem d'alguna forma la salsa. Posarem la salsa Perrins, posarem el tabasco, la mostassa, el brandy i un xic de pebre, i mesclar bé fins a aconseguir una bona emulsió. Picar les escalunyes, les tàperes, els cogombrets, les anchoves, el julivert i el cibulet, i afegir-lo al bol i mesclar-ho bé. És important que la carn crua sempre la salem molt bé, o sigui, ha d'estar, diguem-ne, potent de sal, perquè la carn crua, si no, és molt insípida, i la sal el que farà és potenciar el sabor. Un estic tartar, si no està saborós, no val res.
Per això la sal i també el tabasco, la salsa Perrins,
sí,
no? Tot això.
La carn crua sempre hem de salar-la bé. incorporem el filet de carn picat i el mesclem amb la barreja. Comprovem que el gust i rectifiquem i condimentem, com dèiem abans, de sal, i servim en un plat utilitzant un motlle circular o de la forma que més ens agradi i acompanyadet amb les torradetes de pa, i jo li afegiria també amb un xic de mantega amb aquesta torrada de pa, que queda una mica més amorós. No oblidem que és un plat que ve també així de la línia francesada, no?
Clar, és veritat, i que també queda molt bé. I ara el carpaccio també, no? Si parlem de clàssiques, receptes clàssiques,
sí. Sí, molt senzills, sempre són plats senzills de preparar. En aquest cas, 400 grams de filet de vedella, serien per 4 persones aproximadament, 200 grams de formatge parmesà, suc d'una llimona, 2 cullerades de vinagre de Mòdena, 4 cullerades d'oli d'oliva verge extra, una cullerada de mostassa, sal gruixuda, pebre negre, unes fulles de germinat, unes fulles de cibulet i 50 grams de pinyons torrats. L'elaboració. Agafem el tros de vedella, que en aquest cas pot ser filet o podria ser un tall rodó també, per exemple, i el netegem de greix. L'emboliquem amb paper fil i el posem 2 hores al congelador. D'aquesta manera es pot tallar ben prim. Posem els talls en una plata i per sobre tirem el suc de la llimona i la sal gruixuda. Ho deixem macerar durant mitja horeta. Mentrestant, en un bol, posem la cullerada de mostassa, el pebre negre, vinagre de Mòdena i oli d'oliva. Ho remenem ben remenat. I a l'hora de servir, col·loquem els talls de vedella en plats individuals i pintem els talls amb la salsa. Al mig posem els germinats, una mica de cibulet i els pinyonets. I per acabar, a sobre de la carn, hi posem uns encenalls de formatge parmesa.
I mare meva, quina delícia també! Va, ara ens anem amb una recepta amb peix?
Amb peix, vinga.
Quina?
De salmó. Salmó, mango i albocat. Una bona combinació. Ingredients. Un mango madur, un albocat madur, 50 grams de salmó fumat, ous de truita, caviaroli, que el caviaroli són els ous aquests que, bueno, que s'han fet ara amb el tema de les esferificacions, no deixen de ser doncs, ouets fets d'oli d'oliva. Oli d'oliva verge, mostassa de Dijon, mel i pebre negre. El caviaroli aquest ja el podem trobar, en botigues així de gastronomia especialitzades i tal, és fàcil
que curiós,
de trobar.
No ho havia sentit
totes
encara.
Totes aquestes cosetes ja són fàcils de trobar. L'elaboració. Netegem, pelem i tallem els dauets petits, el mango i l'albocat. Tallem en petits daus de la mateixa mida que els anteriors al salmó fumat. Ho aboquem en un bol i afegim una cullerada de mostassa de Dijon, una de mel i pebre negre. Remenem bé sense aixafar. En un plat muntem el tartar en un cercle d'emmotllar i damunt del tartar hi posem una culleradeta generosa d'ous de truita o el caviar que preferiu. En aquest cas, si volem gastar-nos i ficar beluga o cebruga, tampoc passa res. En aquesta ocasió nosaltres hem decorat les vores del plat amb grapadets d'ous de truita i caviaroli intercalats, donant-li així un toc de color interessant. I tenim el nostre tartar de mango.
Boníssim, senzill i molt, molt bo, molt deliciós. Jo sóc molt fan del tartar de mango i salmó i albocat. I ara un altre, diferent, no? Perquè Vinga. També ens agrada doncs, donar receptes així més originals.
En aquest cas, amb bacallà, tomàquet i un chutney de mango, que el chutney no deixa de ser una melmelada, però especial, amb tocs també dolços i salats.
Que també les podem trobar a molts llocs, no?
Sí,
proposes fer-la tu.
La podem fer nosaltres, comprar, no? Però es poden trobar ja molts chutneys de tot tipus, al mercat. El chutney ve originàriament de la cuina hindú. Farem servir per 4 persones 300 grams de bacallà esqueixat i dessalat. En aquest cas el peix doncs, ja el trobem amb una cocció prèvia que és amb la sal. 3 tomàquets madurs tipus cor de bou, 2 cebes fresques, 4 cullerades de vinagre de poma, 6 cullerades d'oli d'oliva verge extra, sal i pebre, un pot de chutney de mango i un pot de caviar de salmó salvatge. Elaboració. Pelar la ceba i tallar-la a daus i posar-la dins d'un bol amb la meitat del vinagre, una mica de sal, una mitja hora perquè perdi força. Pelar i treure les llavors i aigua de la seva vegetació i picar el tomàquet a daus, posar-los en un bol i amanir-lo amb oli i sal. Tallar el bacallà a daus, en un cèrcol d'emplatar, posem la ceba, després el tomàquet, després el bacallà i el chutney de mango i un sous de caviar de salmó. Regar amb la vinagreta feta amb la resta del vinagre i amb oli d'oliva verge extra i servir immediatament. Això no deixaria de ser una versió de la nostra esqueixada de bacallà.
Totalment.
No? Presentadeta i...
Diferent.
I amb un toc diferent.
Saps que el que m'agrada d'aquestes receptes també és la facilitat, de fer-les, de preparar-les, no ens compliquem gaire.
Sí, és molt ràpid i molt senzill.
No? Molt agraït després.
Amb la companya, la Mireia, s'arriba a la cuina i si tens els ingredients, pim,
ja
pam,
està,
pum.
Pim, pam. I a gaudir-ho. Vinga, una altra també més aquest no apte, no?, per tots els dies, però segurament una delícia.
En aquest cas és amb escamarlans, si estem fent servir escamarlans frescos, pica una miqueta més la butxaca, però ens ho podem permetre de quan en quan, no?
Clar que sí, un petit luxe.
Tartar d'escamarlans amb alvocat, per dues persones, un alvocat madur, una poma àcida tipus Granny Smith, 8 escamarlans mitjans, prèviament congelats una hora abans per pelar-los millor, dues llimes, oli d'oliva arbequina verge extra, sal en escates, porradell i ruca. L'elaboració, pelem l'alvocat i el tallem a daus petits de mig centímetre de gruix aproximadament, i el mateix amb la poma, i ho ruixem amb el suc de la llimona, perquè no se'n succivi sobretot, i reservem junts. Pelem els escamarlans i guardem els caps per una altra ocasió, per exemple per fer un fumet. Els tallem amb, també a daus petits, i li afegim unes gotes de llima i una cullerada d'oli d'oliva. Piquem una cullerada de brots de cibulet i afegim els escamarlans juntament amb una mica de sal en escates i remenem bé. Amb l'ajuda d'un motlle posem una base d'alvocat i poma i després els escamarlans tallats al damunt, unes fulles de ruca i una rodanxa de llima. En aquest cas, aquest plat també podeu substituir l'alvocat per meló o per papaya.
Oh, boníssima.
I els escamarlans, per exemple, doncs canviar-los per alguna gamba vermella, si encara
volem potenciar. O gambes,
per llagostins, per qualsevol tipus així de marisc ens agrada.
Mare meva, tampoc no li diria que no, aquest plat de les, amb els escamarlans i l'alvocat. I vinga, dona'ns alguna més.
Aviam, mira, un de fuet, que a mi aquest m'agrada molt. L'he trobat molt, molt divertit. Molt fàcil de fer, o sigui, no deixaria de ser un pa amb tomàquet amb fuet, no? Doncs una mica així, en versió diferent. Farem servir un fuet i mig de bona qualitat i ben curat. Una cullerada de mostassa, una mica de suc de llimona, tres cullerades d'oli d'oliva verge, ratlladura de pell de llima i unes gotes de salsa Perrins. És una idea simple per fer un entrant o un pica-pica i molt fàcil de fer. Tallar el fuet tan petit com puguis, ho barreges amb el tomàquet, també tallat tan petit com el fuet perquè no es distingeixi, i elaborar la vinagreta amb la mostassa, la llimona, la ratlladura de la llima, la salsa Perrins i l'oli d'oliva verge extra. Ho barregem tot i llestos, acompanyar amb una mica de pa, si és una mica sucat amb tomàquet, i tenim aquí un joc interessant.
Superdivertit, aquest com entrant. I vinga, va, fem un de dolç.
Sí.
El tartar aquest de maduixetes amb gelat de crema catalana, et sembla?
Em sembla.
Vinga.
Molt fàcil, també.
Ingredients.
Els ingredients. Farem servir maduixes, maduixes que de bona qualitat, o maduixots, també, en aquest cas. El gelat de la crema catalana, que ja el comprem fet, i suc de taronja sanguina. Les postres, en aquest cas no tenen cap secret, gairebé no cal ni escriure la recepta, no? Perquè pretenen ser un joc i evocar-nos la imatge del tartar de vedella, que s'acompanya del rovell de l'ou cru, doncs presentant les maduixes tallades a l'ouest petitíssims i acompanyades de la bola de gelat, que en aquest cas simularà, no?
Vale, el rovell.
És una mena de trampantojo que diuen a la cuina.
Quina
no?
Gràcia, sí, un joc.
La preparació, talleu les maduixes a daus molt petits, tan petits com es pugui, repartiu-les per les copes de servir i aboqueu una mica del suc de la taronja sanguina a cadascuna. Ho reservem a la nevera perquè sigui fred i al moment de servir-lo col·loqueu una bola de gelat sobre les maduixes que simuli el rovell d'ou. I no li afegirem molt de sucre perquè ja el gelat és prou dolç i la combinació de la maduixa amb el gelat doncs sempre és molt interessant.
I l'última, el carpaccio de pinya amb quirs, que és un tipus de beguda així també molt dolça, no?
Sí, el quirs és un aiguardent, és un espirituós d'aquests. Potent,
sí,
potent.
Potent, potent, dolç, no, potent,
sí,
potent.
Sí, el quirs es fa de cireres, és un aiguardent que la base per fer-lo són les cireres.
Vinga, ingredients.
Per quatre racions, una pinya madura, 300 grams de sucre, 200 mil·lilitres de quirs, 200 grams de fruites vermelles i per decorar podem fer servir mores i menta fresca. La preparació, peleu una pinya i talleu-la a rodanxes molt primes amb una tovallola d'embotits o un ganivet
ben afilat, exacte.
I amb molt de pols. Disposeu-la alternant en capes de sucre en un bol de vidre i deixeu-la 12 hores a la nevera per obtenir una mena d'almíbal fred i que la pinya ens quedi caramelada, no? Pel muntatge, escorrem bé la pinya i repartiu-la en plats individuals. Mescleu una mica de l'almíbar amb el kirsch, també podem fer servir un altre tipus de licor o aiguardent que ens agradi, i regueu la pinya. Decoreu el plat amb les fruites vermelles, les mores i les fulles de menta. I tenim aquí un postre que de ben segur ens ajudarà doncs, a baixar un menjar copiós, perquè la pinya ja sabem que desengreixa molt, no?
Fantàstic, aquesta ens anirà com a postres ideal.
Interessant.
Que ens han quedat moltes receptes, però que també es poden fer els tartars de tomàquet, no? De qualsevol ingredient de pressa,
qualsevol
que em sembla que també tenies alguna vegetal.
Sí, sí, amb peix, es podem atrevir fins i tot amb algun altre tipus de carn que no sigui la vedella. La veritat és que tenim infinitats d'opcions.
Possibilitats infinites, només cal doncs, bons ingredients. Que vagi molt bé, Josep Maria.
Igualment, Raquel.